Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució. Com va dir no sé qui, la vida no és un restaurant. O sigui que si vols un bon dia, serveix-te'l tu mateix. Una gran frase. Aquest programa no és un restaurant tampoc, però us hem preparat un bon menú interessant i especialment saludable. Un menú amb aquests quatre ingredients.
Perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas. I ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat, que mai no trobo l'hora de tornar-nos a trobar.
Motiu número 1. Avui ens visita una youtuber que té més de 600.000 seguidors. I sabeu què fa aquesta youtuber, la Rocío Vidal? Doncs divulgar ciència, parlar de ciència i corregir mentides i pseudomites que corren per la xarxa. Motiu número 2. La masterclass del consultor Xavier Marcet, avui dedicada a la innovació. Una paraula que ho pot transformar tot si tenim clar com fer-ho. Motiu número 3, amb Jordi Urbea. Revolucionarem la publicitat. Avui parlarem d'una paraula molt important que també està entrant amb força en aquest sector. La inclusió.
M'agrada poder viure amb tu aquesta locura.
I motiu número 4, el Mobile World Congress és a tocar, ja el tenim a prop, en volem conèixer tots els detalls. No us perdeu els últims minuts del programa amb Pau Solanilla. Tot plegat, com sempre, i sumem la vostra participació. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio a Twitter o a Instagram. Comencem a revolucionar-nos! Ha aconseguit una cosa que semblava impossible, que és fer divulgació científica i tenir més de 600.000 seguidors i milions de visualitzacions. Sí, sí, és possible, no tot està perdut, ens ho demostra la Rocío Vidal. Molt bona nit, Rocío, com estàs?
Bona nit, què tal? Encantada.
La Rocío és la creadora d'un canal que es diu, a YouTube, que es diu La Gata de Schrödinger. El nom del canal, evidentment, ja és tota una declaració d'intencions, perquè suposo que tothom té clar, no, Rocío, què és això del gat de Schrödinger, no? Però va, recorda'ns-ho molt ràpid, va, aquell gat que sí. No està ni viu ni mort.
Sí, jo crec que ja és més pel meme, no? El meme ha fet molt de estic i no estic, però sí, el gat de Schrödinger és una... Bueno, és un experiment mental que va fer Schrödinger a principi del segle passat, que explicava una mica el comportament de les partícules, que era com fins que tu no observes està com a molt de llocs a la vegada. Uh-huh. O sigui que és una mica pues, aquest experiment amb el gat, que realment, òbviament, un gat no pot estar en dos estats a la vegada, però una partícula sí.
L'altre dia llegia que si haguessin fet l'experiment en comptes amb un gat i amb un bebé, l'entendríem millor tots, eh?
Sí, potser també.
Per què vas decidir fer un canal de divulgació científica? Perquè d'entrada dius, buah, això no sé si l'interessarà a ningú, no? Tu l'has fet interessant per la forma com ho fas, però el contingut també ha de ser-ho, no?
Clar, jo ja sabia que hi havia gent que ja ho estava fent molt interessant. O sigui, jo seguia pues, a Quantum Fracture, a Ser de Ciència, altres canals de YouTube que jo dia, ostres, estan arribant a moltíssima gent fent ciència, com pot ser això? I jo, clar, tenia aquesta barrera, diguem, perquè jo vaig estudiar periodisme i jo dic, ostres, jo pot fer això, però jo sí que m'havia especialitzat en un màster de comunicació científica. Però tenia aquesta cosa de dir, buah, jo podria fer un canal de YouTube, però bueno, al final te llances a la piscina i dius, vinga, de una. I fins ara he tingut molta sort.
Clar, a més és una cosa... Una de les coses boniques de la nostra professió, no? Que encara que estiguis especialitzada en un àmbit en concret... vas aprenent a mesura que vas fent, no? I segurament hi ha molts temes que no ho sé, fa un any no els sabies explicar i ara els coneixes i els domines i els saps explicar perfectament, no?
Totalment, sí, és la meravella d'això, que jo al final comunique les coses que a mi m'agraden, m'apassionen i me dan curiositat, perquè jo estic llegint alguna cosa i dic, ostres, quin interessant això, i jo primer aprendo jo i després ho comunico. O sigui, és que és un privilegi enorme poder-me dedicar a lo que m'apassiona.
La sensació que tenim els que ens dediquem a fer divulgació, sobretot en temes de salut o de ciència i tot plegat, és que cada vegada hi ha més bona informació, però també, contrarrestant a l'altra banda, més desinformació, més mites, més, anava a dir entre cometes, però no, més tonteria sobre això. I sembla mentida que al segle XXI hi hagi tanta gent que es cregui tantes coses absurdes, no?
Pues sí, la veritat que a vegades sembla que estem de zero una altra vegada, és com no pot ser. Ara estem en aquestes, estem qüestionant si aquestes coses funcionen o si això és realitat o és pseudociència. És com frustrant, però a la vegada realment és que hi ha tantos interessos quan jo mai culpe a la gent de creure certes coses, sinó a qui té un interès detrás, no? Per fer que aquestes coses, pues triomfen. És que ho podem veure moltíssimes, no? Del negacionisme, totes les conspiracions, tot això.
El terraplanisme.
Bueno, el terraplanisme.
És que clar, sembla increïble que encara avui en dia estiguem discutint si la Terra és plana o no, no? Vull dir, que dius, per l'amor de Déu, no?
Però és fascinant també perquè realment la gent sap justificar per què la Terra no és plana, no sempre, no? O sigui, que hi ha una oportunitat ahí de fer comunicació científica i de que la gent també entenga per què les coses són com són. O sigui, que sempre hi ha una oportunitat per a fer divulgació.
Bueno, este es el vídeo más complicado que he hecho hasta ahora por lo que implica. Ni esto es un canal de salseo, ni yo soy una hater, ni pretendo criticar gratuitamente a dos personas que sinceramente hasta...
Aquest és un dels vídeos que té més visualitzacions de la gata de Schrödinger, gairebé 2 milions, afortunadament 2 milions, perquè és un vídeo on criticaves dues influencers que explicaven pseudociència, que curiosament sempre al costat de la pseudociència hi ha una persona que està guanyant diners, que s'està beneficiant a partir de la gent, no? De les ganes que té la gent de solucionar les coses, en definitiva, no?
Totalment. En aquest cas en concret, la capo de tot era l'astròloga de Lady Di, o sigui, és que era tot molt heavy. I havia com captat influencers espanyoles i angleses per a fer com Reiki per Skype per 100 euros, coses com molt loques per a... I clar, va ser com el tercer vídeo del meu canal que jo encara estava veient què feia i de sobte es va fer viral aquest vídeo i va ser com, ostres, que fort.
Com tries els temes? Perquè n'hi ha alguns que senzillament aplantes davant, bueno, senzillament entre cometes, aplantes davant de la càmera i l'expliques, i altres que són molt més elaborats, on veiem que realment vas a llocs, entrevistes a persones, a congressos, i que... Com tries tot això?
A mi m'agrada la varietat, o sigui, que jo vaig fent coses quan jo, òbviament, de repente veo que hi ha un congreso terraplanista, pues allà que voy, o intento ir, No sempre em deixen. L'altra vegada van declarar persona non grata l'últim congrés terraplanista i no vaig poder apropar-me a la zona. Però bueno, és el que hi ha, gajes de l'oficio. Però sí, jo m'agrada anar als llocs, m'agrada investigar sobre temes, però també fer alguns temes que també siguin més divertits, més entretinguts, no? Perquè hi ha vegades que em passe 2 mesos per investigar un tema com l'últim, que era la cienciologia.
Sí.
I això mentalment és molt drenant, o sigui, és com, necessito també descansar i desconnectar.
Clar, el tema de la cienciologia, per exemple, és un dels que tenia al cap quan parlava, que són molt més elaborats, perquè realment et fas passar per una persona interessada en això de la dianètica i de la cienciologia, i t'expliquen barbaritats, però està bé perquè és la mateixa experiència que tindria qualsevol persona que s'apropa al centre de cienciologia que toqui, en aquest cas em sembla que era a Madrid, i ja està, i vas allà i veus el que veuries tu si entressis, no?
Exactament. És com en tota secta, les primeres vegades que fas, que vas, al final és com te regalen tots els oïdos. És que és com tot és molt bonic, vas a flipar, vas a millorar moltíssim la teua vida i això fa que, òbviament, siga com, uah, que guai és això, vull entrar més, vull saber més. I això és el preocupant, òbviament, i aquesta és la cosa que jo vaig viure, no? La primera part de quan entres a una secta. Però hi ha moltíssimes religions, sectes, que funcionen de la mateixa manera.
Tot això funciona, totes les pseudociències, totes les mites, tot això, les sectes també, funcionen per què creus? Perquè la gent està necessitada de solucions ràpides a problemes complexos, perquè hi ha molta més ignorància de la que pensem, perquè la gent senzillament és bona gent i ja està. Una barreja d'aquests tres elements.
Jo crec que és una barrejada, sí, perquè realment una part molt important és la necessitat de trobar respostes i de tindre una identitat, a lo millor, no? de trobar alguna cosa que te dona resposta, perquè realment la vida és massa complexa i les pseudociències moltes vegades te dan una solució molt més ràpida, o no ràpida, sinó una solució, una resposta a alguna cosa que no la té, no? Això ho vam veure al principi de la pandèmia, quan havia tanta incertidumbre, ahí van aprofitar tots els negacionistes i, bueno, ja te'n recordaràs, no? Però que si 5G, que si vacunes, que si no sé què, era com... Estaven trobant respostes per a que la ciència encara no tenia, no? O sigui, que així funciona realment. I, òbviament, hi ha una manca de cultura o de base científica que des de l'escola hauria que a lo millor fer més hincapié en això, no? de saber com funciona l'evidència científica, com funcionen els estudis, què és evidència i què no és, què és pseudociència i què no, perquè al final, si no, hi ha molts estafadors que estan a l'espera de poder estafar-te amb moltíssimes coses.
Una de les coses que ens passa segurament és que no ens expliquen bé o no ens interessem prou per la ciència quan ens l'expliquen quan som a l'escola. Jo no sé quan tenies tu 15, 14, 16 anys, si la classe de física i de mates estaves atenta o feies una mica el que fèiem tots, no?
A veure, a mi m'agradava. a mi sempre m'han gustat les ciències. Però clar, depenia tant del professor. He tingut professors que m'han fet... pues enamorar-me de les matemàtiques i altres que d'odiar-le una a l'any següent. O sigui, que és que depèn tant, però jo crec que més enllà d'això, no? Falta la cultura científica com tal, no? De veure que la ciència és realment tan important per al nostre dia a dia, que més enllà de fórmules, de coses que semblen que no està tan al nostre costat, jo crec que hi ha que inculcar als nens que la ciència és tot, o sigui, és que és tot el que s'envolta. Jo crec que és això el que falta a l'educació.
Clar, i a més ens l'ensenyen com si fos això, no? Com si fos un camp aïllat de l'experiència humana, quan en realitat tot és el mateix, no? Si d'entrada hi ha la distinció ciències i lletres, em sembla amb una aberració, no?
Exactament, jo sempre ho dic això, que realment no hi ha, o sigui, no hi ha esa distinció falsa, realment tot és tot i tot forma part de la cultura, les ciències socials, tot, quan estàs a la divulgació científica, comprens que realment tot està relacionat. Sociologia, la política, la ciència, tot estem al mateix.
Escolta, t'han corregit molt? Has comès alguna errada explicant alguna cosa i has dit, ui, això no ho vaig explicar prou bé? També et deu haver passat, no?
Sí, clar. Jo, vamos, això és bàsic i jo crec que a tots ens pot passar. Jo crec que l'important és com... ho enfoques, no? Després de dir, ostres, sí, mira, jo sóc humana, jo m'equivoque i no passa absolutament res. O sigui, jo m'he tragat bulos també, vamos. I evidentment jo intento també, quan faig un vídeo, informar-me de la millor manera possible, però alguna vegada ha hagut alguna cosa que he tingut que corregir. Sí.
Abans li preguntàvem a la Rocío com triava els temes, a dir, que una mica buscava varietat i que hi hagués doncs, diferent color en el producte que ofereix de divulgació, però hi ha un vídeo que va tenir més de 3 milions de visualitzacions, que jo sé pel que el vas fer, és aquest.
¿Qué es esto del virus del papiloma humano? El gran desconocido. Pues resulta que afecta al 80% de las personas activas sexualmente en la sociedad. Es la enfermedad de transmisión sexual más común y la mayoría de personas nos infectamos poco después de empezar nuestra vida sexual.
Clar, aquí el títol del vídeo era: el sexo oral produce cáncer. Clar, ja només això dius, mare de Déu.
Ja veus.
Déu meu, no, que no me'l treguin, no?
Bueno, sí, yo, vamos, miracle, ¿eh? Porque YouTube a mí no me tengo de cariño porque siempre desmonetiza mis vídeos, pero aquest va a ser con que va a decir, bueno, sí, eso es educación, es salud y mira, va a ser todo un éxito.
Per ser, la respuesta quina es? No, o sí, o depèn.
Sí, pot ser. O sea, hi ha homes que han agafat el virus del papiloma humano fent sexo oral, o sea que sí. Ja que tindré cura amb això.
S'ha de vigilar. Sí. Bueno, clar, de fet, Bueno, és el que ja ho has explicat tu, allà, eh? Tenim tot... de fet, la quantitat de virus i bacteris que tenim tots a dins de l'organisme, si la sabéssim, realment estaríem tots vivint a dins d'una bombolla, sense tocar-nos els uns amb els altres, no?
Total, diríem Sheldon Cooper, ahí.
Clar, clar, però també hem d'entendre el paper que tenen totes aquestes substàncies a la vida, no? Que no només són una amenaça, sinó que compleixen funcions importants, no?
Bueno, ara ho estem veient amb el tema de les mascaretes i els virus, com perquè, com hem estat 2 anys... protegem, o sigui, fent una protecció extra amb les mascaretes, no ens hem immunitzat naturalment, per això, i ara hi ha una locura de virus, perquè realment el cos ha d'immunitzar-se naturalment. Una mascareta és algo artificial que estem ficant, o sigui, que ho estem veient a la societat i és superinteressant també observar-lo, clar.
Fa temps vas publicar el llibre Eureka, 50 descobriments científics que van canviar el món. On seríem sense alguns d'aquests descobriments? Què seríem dels éssers humans sense la ciència?
Bueno, això és fascinant. O sigui, quan comences a veure com va avançar la ciència i com, clar, com la gent de la societat no estava preparada per a moltes de les revolucions, no? Com, per exemple, la neteja de mans, això va costar Dios i ajuda per a que els metges de l'època no estiguéssim amb un mort i després amb una parturienta.
Sí.
Perquè les dones ahir morien al part moltíssim. O sigui, que són coses que, clar, però com no s'entendia que era un germen, o sigui, no se sabia, la teoria del germen va ser de Pasteur molt, molt més tard. I és apassionant viure com la societat va canviar i canviava amb la ciència. I la ciència avançava quan la societat avançava. És molt heavy.
Els que desconeixen, lligant una mica amb el que deies abans, que no sabem bé com funciona la ciència, com funciona l'evidència científica, els que no tenen com funciona solen dir, com a crítica, coi, és que sempre està canviant això. Si fos sempre veritat, pues seria, no canviaria mai. Quan en realitat, precisament, la base de la bona ciència és que va canviant, és que es va corregint. És que, mira, allò que pensàvem ahir, ara hem estudiat més i és o una mica diferent o és el contrari.
És que, de fet, lo contrari a la ciència és el dogma, és la fe, és la religió, per així dir, són les creences. Això sí que no canvia, això sí que està inamovible i lo bueno de la ciència és que, evidentment, està evolucionant constantment, està canviant i a la llum de noves evidències, de noves tècniques, de noves ferramentes. Ahí és quan veiem altres coses que no podíem veure. Això és la meravella, no?, de la ciència, jo crec.
Absolutament. Escolta, has fet feina per alguna administració per divulgar informació científica d'alguna forma entre joves o se t'ha apropat algun tipus d'organisme públic per ajudar amb això o no?
A veure, jo vam fer per col·legis de tota Espanya un projecte que era Science Track, que posaven ahí com un plató de televisió i tots els nens anaven i això va ser una experiència espectacular i això sí que era de l'administració. Però ja fa temps que no se fan aquestes coses i jo crec que, bueno, que ara és més important que nunca de valorar la ciència i el que tenim i tota la gent que treballa en ciència en Espanya, no? O sigui que jo crec que s'han de fer més coses.
Deus rebre molts haters, que això no ens interessa, perquè ja sabem tots què diuen i no, ja està fora. Però també deus rebre moltes comunicacions de moltes persones que, gràcies al que tu fas, em deuen dir coses maques, no? Coses interessants, fins i tot, no?
Sí, sí. Al final del dia això és el que et fa que al final et sentes orgullosa, no?, del que fas, més enllà el que tu dius dels haters, que sempre van estar, però al final jo crec que donar visibilitat també, per exemple, no?, perquè una cosa que m'emociona molt és que el tema de ser una dona divulgant ciència fa que moltes altres noies o xiquetes que estan fent, que no saben què fer, que volen ver què estudiar, pues a lo millor digan, ostres, pues joder, puc fer aquestes coses també, puc divulgar, puc estudiar ciència, i això pues m'agrada moltíssim, no? Perquè és complicat obrir-se pas en aquest món i jo crec que qualsevol oportunitat és bona.
Clar, perquè si abans dèiem que ja ens costa la ciència normalment quan som, sobretot, adolescents, no? Amb les noies encara més, perquè no se sap per quin mecanisme pervers es van allunyant de la ciència, no? I costa molt encara trobar, cada vegada n'hi ha més, evidentment, gràcies a Déu, però costa molt encara trobar dones científiques, no?
Sí, sí, com tu dius, cada vegada amb tot el que s'està fent i que hi ha moltes més referents, sí que estem avançant amb això, però és veritat que encara hi ha com... Jo crec que moltes noies tenen esa inseguritat extra de, ostres, jo puc fer això, i evidentment, saps? És que hi ha que tindre esa assegurança de dir, tu pots amb tot, pots estudiar física, pots estudiar química, pots estudiar el que t'agrade, no passa res, i jo crec que, pues, és una bona notícia que, per exemple, els canals de ciència que som noies el que estan fent, tenim un 40% de públic femení, mentre que altres canals masculins no tenen ni un 5%. I això, bueno, vol dir que, evidentment, pues, les noies, pues, volen referents femenines també en aquest campus. O sigui, que jo crec que això és una boníssima notícia.
Per acabar, en què estàs ara mateix? Estàs amb un vídeo d'aquests molt elaborats o una cosa més senzilleta? On t'has infiltrat? T'has infiltrat en algun lloc ara, últimament?
A veure, després de la cienciologia estic com més tranquil·leta, en plan relax, però jo sempre tinc com... vídeos a llarg, no? que estic investigant i coses que estic investigant. No puc dir si estic infiltrada, no, perquè això, si
no, clar, no tindria sentit.
Em destaparia. Així que ho deixem en l'aire.
Però sí, estàs infiltrada en aquest moment en algun lloc, no? Diguéssim, no podem dir quin, no? No se sap.
No podem dir.
Ni sí ni no, seria la infiltració de Schrödinger.
De Schrödinger, exactament.
Directament. Escolta, a Rocío Vidal, la gata de Schrödinger, moltíssimes gràcies per aquesta estona, per la feina de divulgació i sobretot per convertir-te en un referent per moltes persones, però sobretot per moltes noies que saben que això no és un àmbit exclusivament masculí i no té per què ser-ho i no hi ha cap raó perquè ho sigui.
Totalment. Moltíssimes gràcies, un plaer.
Gràcies, una abraçada.
Gràcies. I digue'ls que piquin. Això és per Catalunya, malenteu, però chillin. Posant el cul a terra i el covard en equilibri. Libri. Això és per Catalunya, malenteu, però chillin. Revolució 4.0, amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Baby, no és molt el jaleo.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota. El teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. Masterclass amb Xavier Mercè.
Va, que us deixo una altra frase, que el guionista d'aquest programa li agraden molt les frases. Aquesta diu així: no hi ha innovació sense risc, però el gran risc és no innovar. Qui signa aquesta frase, que sembla un embarbussament, però que és una gran veritat? Doncs el senyor que protagonitza els pròxims minuts del programa. Xavier Mercè, molt bona nit.
Bona nit.
El Xavier Seu, que és professor, consultor en estratègia, innovació i lideratge, i que ens acompanya al Revolució. Avui per parlar-nos d'això de la innovació, eh? D'entrada, la frase és teva, aquesta, eh?
Aquesta
no hi ha innovació sense risc, però el gran risc és no innovar. Bé, s'explica bastant, no?
El món canvia. Ja està, fa 4 dies, que ara que algú li sembli que sigui impossible, fa 4 dies no teníem WhatsApp. El món canvia.
Sí, és veritat.
Aleshores tu t'has d'adaptar, i una part de l'adaptació té a veure amb crear coses noves. I això és la innovació. Coses noves que tinguin impacte. Si són coses noves que queden en un calaix o en un prototip, no en diem innovació, digue-li com vulguis. Pues sí, en movimiento, digue-li com vulguis. Però no, la innovació és quan té impacte. La innovació és quan té impacte.
Clar, o sigui, la diferència és aquesta, entre el que innova, la innovació és que té impacte, per tant, té utilitat.
Sí, l'altre digues invent, si vols, digues el que vulguis, eh? Però nosaltres considerem la innovació no quan fem els esforços per innovar, sinó quan realment una cosa té impacte, no? Doncs, per exemple, en un moment determinat, doncs el telèfon mòbil. doncs, escolta, això ens va canviar la forma de comunicar-nos, no? Ara, doncs, altres coses que veiem. I no tots són temes només de tecnologia, eh? Hi ha altres coses. A les generacions, diguem-ne, que serien... Ara quedaré molt malament, que serien com dels meus avis, no? Potser, no, dels meus pares, no? Dels meus avis, dels meus pares. El tàper, els tupperware. Per què? Ostres, perquè hi havia neveres, la gent ho guardava doncs amb vidres o amb alumini i algú va trobar aquesta fórmula del que llavors era un nou material, no? Sí, sí, és això, és lo nou, si parléssim només d'empresa, et diria lo nou que et compren. Hi ha una cosa que sempre dic als meus clients, que és la I d'innovació és que porta IVA. És que porta IVA. Vol dir que és el nou que et compren. També hi ha altres tipus d'innovació.
Però tu deies que també és un risc per una empresa innovar, perquè estàs construint un mercat que no hi és realment. És a dir, una cosa és agafar la roda i millorar-la. Perfecte. El senyor que va innovar va fer la roda. O la senyora, no ho sabem. Perfecte. Però no estàs fent una roda nova, estàs inventant un altre sistema de transport, per entendre'ns, no? I això és un risc.
Però quan vam tardar a posar les rodes en les maletes?
Molts anys, la vida, res.
I no necessitava molta tecnologia, perquè la maleta existia i les rodes existien.
Això ho vaig llegir fa molt poc. Fa molt poc que vam posar rodes a les maletes, però molt poc, eh?
És que moltes vegades, no? O sigui, nosaltres vivim en un context de gran tecnologia. Aleshores, quan parlem d'innovació, la gent pensa, no, és que això es va de tenir idees, clar que va de tenir idees. Això necessites molta creativitat, clar que va tenir creativitat. Però el més difícil no és tant això, el més difícil és... trobar l'impacte, trobar... Saps? I això què ho fa? Això ho fa el moment. El moment. Moltes vegades, diguem-ne, la gent fracassa quan arriba abans. Jo fa molts anys ja vaig intentar doncs, fer unes pàgines web de venda de... per una cosa als Estats Units, de venda de roba del carrer. No vaig fracassar perquè vaig arribar abans d'hora, vam arribar abans d'hora. És a dir, no és només que tu tinguis una idea nova que li interessi a algú perquè resol un problema, una necessitat, una aspiració d'algú, i no s'ha de trobar el moment. I el moment està més mitja passa per davant, que és el punt d'absorció del futur, que no molt més. I això té gràcia, no et pensis que és fàcil.
Ens agrada molt parlar del món de l'empresa, evidentment, però també del món personal. Jo no sé si es poden aplicar totes aquestes coses que dius a la vida personal, no? Què seria innovació en aquest sentit?
Bé, bueno, això és crear, diguem-ne, generar noves coses que tinguin impacte, valor... D'alguna manera sí que es pot aplicar. Sempre el management té una dimensió que te la pots fer en termes personals. Té una part d'entendre que el futur no és una pròrroga del present ni un mirall del passat. Per tant, des d'aquest punt de vista, moltes vegades, també en el nostre capteniment personal, doncs hem de buscar noves fórmules de fer les coses, no? I per això està tan a prop innovar i aprendre. I deixa'm posar entre parèntesis desaprendre, que això és un dia que, si et sembla, Adam, podem parlar. Que és, llavors, també es pot aplicar d'alguna manera a nivell personal. A nivell personal ens passa una cosa moltes vegades, que segur que als oients li haurà passat també, a més, no? Que tu, ostres, veus una cosa nova i dius, ostres, jo això ho havia pensat. Ostres!
Mare Déu!
T'ha passat, no?
Moltes vegades, amb tot.
Bueno, doncs això no és innovació. La innovació és el
clar,
que ho fa.
El que ho fa, clar, exacte, és la diferència.
La innovació és el que ho fa. O sigui, sempre... No és tenir idees. Hi ha molta gent que té idees. No, la innovació no és tenir idees. La innovació és fer que passin i que tinguin impacte. I això t'haig de dir que és difícil. I no és només difícil perquè de vegades no trobem la tecnologia, que també. Que de vegades no trobem la forma de guanyar diners amb allò, que també. Sinó moltes vegades és perquè... Això passa en organitzacions que estan molt bolcades al que venen avui. I fer un espai, canviar les seves formes de treballar per donar cabuda a aquestes noves oportunitats d'innovació, costa moltíssim.
Clar, molt, clar, clar, molt, esclar.
Molt. És més aquest problema moltes vegades, és un problema més de preparar tota l'organització perquè hi càpiguen coses noves que no pas, diguem-ne, només tenir idees. A més, hi ha un altre problema. Tu treus una innovació que pot ser magnífica, la que vulguis, però no tots els teus clients la veuen clara el primer dia. No tots. I, per tant, tu necessites veure com vas harmonitzant les coses, no? Quan hi havia gent que començava, doncs, ostres, a treballar en format sense paper, doncs, home, hi havia gent que se sentia incòmoda sense paper i ens ha costat molt arribar, diguem-ne, a una certa digitalització que prescindeix del paper. Per tant, bueno, els clients no canvien tots alhora, també necessiten els seus ritmes. I clar, si tu no vas acompassat amb el ritme dels clients, tu tens un producte que t'ha costat molt de treure, que ja has invertit molt, no tens suficients gent que el fa servir, i llavors és quan passes el que normalment és una cosa, passa a startups, però pot passar a qualsevol empresa gran en innovació, que dius que entres en el vall de la mort. Per què? Perquè tens un nou producte, tens una gent nova que els compra, que sempre es diuen en anglès early adopters, però no són suficients, i aleshores és el vall de la mort. No és que no vagi bé, però no tens prou de gent que ho segueix. I allò mateix, igual, al cap de 10 anys, té un èxit espectacular.
Vas amb la tablet, per exemple, això mateix, no? Clar. Vull dir que la tablet no se l'ha inventat pas a l'iPad, no, no és un invent d'Apple.
Hi ha una imatge molt xula que segur que els oients la poden recuperar per internet, dels primers prototipus de la tablet. Saps com era el primer prototip de la tablet? Perquè et feia una idea. Era com una pantalla gran, bastant similar a la tablet d'avui, però al costat hi havia un auricular d'un telèfon convencional. Sí, perquè encara la idea era que, molt bé, hi posem imatge, però encara no teníem la idea aquesta de que podíem parlar sense un auricular, no? sense un convencional. Aleshores, moltes vegades això no passa el primer dia. Tu, per exemple, hi va haver algú que va dir: ostres, la gent porta a les butxaques moltes coses. Porta un telèfon, li agradaria consultar el mail, porta una cosa per la música, porta una cosa pel vídeo, porta una cosa per la fotografia. I algú va pensar: ostres, i si ho posem tot junt? Els que ho van posar tot junt no van ser els de Motorola, ni tan sols els de Nokia, que van ser els primers grans èxits. No, les coses aquestes costen. Em sembla que és Nespresso, que, bueno, és una innovació, no? Una forma diferent de prendre cafè. Jo crec que les primeres proves de Nespresso són de finals dels anys 70. Tarden 30 anys.
Uau. Per tant, demana també paciència, persistència i fe en allò que has fet.
I de vegades demana dir: això no anirà, i per tant ho deixo. O sigui que de vegades demana això i de vegades diu: no, escolta, oblideu. No, això fora. Llavors, no és gens fàcil. Parlem molt d'innovació, la innovació està molt de moda, però la veritat és que no és gens fàcil, costa molt, però no hi ha alternativa. No podem conduir les nostres empreses mirant pel retrovisor, hem de mirar endavant i crear coses noves.
Doncs hem començat amb una frase que l'he dit jo, del Xavier, i l'última l'ha dit ell. Aquesta em sembla fantàstica. Xavier Marcet, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Bona nit.
S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Al Consorci LocalRed acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Revolucionant la publicitat, amb Jordi Urbea.
Les marques cada vegada tenen més en compte els valors de la igualtat, l'equitat i la diversitat, i les minories s'han de veure representades. Els consumidors exigeixen a la indústria que es posicioni, i qui no ho faci, ho té clar. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling. Jordi Urbea, vicepresident d'Ogilvy Espanya i CEO d'Ogilvy Barcelona. Bona nit, com estàs?
Molt bona nit, com esteu?
Avui parlem d'un tema que sona molt interessant, que és la inclusió de tot tipus de perfils del món de la publicitat. Per què és tan important això?
Mira, és un tema que cada cop més té un pes específic molt, molt, molt gran. Hi ha una generació nova, aquesta anomenada la generació Z, que més del 70% d'aquests consumidors doncs acaben marcant una mica el com han de ser les empreses en un futur versus aquests temes, no? Tant en el tema del producte, com en l'origen, com la imatge que dona l'empresa, ha de complir una sèrie d'estàndards que per ells són crítics, i si no, no els hi fan cas. podríem dir que fan una mena de boicot, no, en aquests productes o empreses, sempre i quan no encaixen amb la seva pròpia ideologia. Per tant, és un tema que cada cop més és més complicat si no l'atenem, perquè deixem d'atendre un grapat de gent que ens està demanant aquests canvis constantment.
Mm. Quines serien les minories que no es veuen tan representades, a part de l'ètnia, eh?
Que en aquest cas, en el nostre país, doncs és més, no és tan normal com a altres països, com als Estats Units o Anglaterra, no? Aquí, sens dubte, les minories sempre es veuen reflectides molt menys amb els anuncis. Quan tu veus un anunci, doncs hi som molt menys participatius. Però més enllà de que hi pugui haver-hi temes de racials i d'altres mostres d'orientació sexual, etc, hi ha tot un tema que s'està marcant cada cop més, que és el tema de les discapacitats, no? La gent que té una capacitat diversa, no? I estem d'acord que aquesta gent, que és una mica diferent, també l'hem de tenir representada de forma molt clara dintre dels nostres entorns i que moltes vegades els oblidem, no?
Mm-hmm. Clar, cada vegada veiem més persones diverses a la publicitat, no? És evident que està canviant el que hi havia fins aquest moment, no?
Sí, en la publicitat ja quasi se't demana, no?, que quan ja facis un spot ja incloguis tot tipus de gent per incloure tota la diversitat que hi s'hi troba, no? Però és veritat que, tot i així, hem de treballar per també incloure gent que té capacitats diverses i que moltes vegades no ens en recordem d'incloure-les dintre de tot el que arribem a fer, no? I hi ha vegades que ens concentrem tant en uns determinats grups que en aquest determinat grup sempre el deixem una mica a fora, no? I per tant, hem de ser molt més sensibles perquè ampliem bé totes aquestes diversitats, no?
Vosaltres a Ogilvy teniu precisament un grup de treball que s'encarrega d'això, no? De que hi hagi prou pluralitat en els treballs que feu.
Mira, nosaltres aquí a Ogilvy va sortir que dintre del comitè de diversitat i d'igualtat que tenim a l'agència, va sortir una necessitat de dir, escolta, hem d'atendre a tot tipus de diversitats. I, a més, ens les hem d'atendre i ens hem de preocupar per elles, no? Es va crear tot un grup de treball que es diu Ogilvy Equals, i que neix des del cor de l'agència, neix de la pròpia gent, que són els que s'encarreguen de motivar i bellugar tot tipus d'inclusió perquè no hi hagi cap tipus de diferència en cap moment. I a mi m'encanta perquè, clar, moltes vegades, sense voler, se't passen coses per al camí que et recorden ells que, ep, aquí hem de girar i hem d'ajustar aquests graus, no? Per tant, ho acceptem amb naturalitat, ho acceptem amb normalitat i ja ens n'adonem que ja quasi tots de carrera ho estem fent de forma natural i de forma fàcil, no? Que és la que és el que ha de ser.
Com sempre, exemples concrets, coses on això s'hagi pogut veure, hagut treballat en aquest sentit.
Mira, nosaltres cada any, com a Ogilvy, cada any sempre ajudem algunes ONGs amb diferents tasques que es produeixen, no? Són treballs que ens arriben aquí a l'agència, que ens demanen ajut, i moltes vegades els propis equips són els que diuen, escolta, aquest projecte ens entusiasma, ens hi volem dedicar-hi i volem ficar-li energies i recursos, no? I hi ha un que portem ja uns quants anys engrescats amb ells que ens apassiona moltíssim, que és tot el tema dels Special Olympics de Catalunya, no? És una activitat esportiva amb gent de capacitats diverses que, a més, t'ensenya moltíssim quan estàs amb ells a l'hora de poder desenvolupar aquesta feina. És espectacular. Perquè et facis una idea, nosaltres, a l'hora de preparar aquesta campanya, no vam agafar els nostres equips creatius i ens hem sentat solament nosaltres a pensar, sinó que vam incloure esportistes amb aquestes capacitats diverses perquè ens expliquessin ells mateixos com es veuen i com ho poden veure. De manera que tot el que hem reflectit en la campanya, tot el que s'ha reflectit en el logo, tot el que s'ha reflectit en la feina que es visualitzarà, ha sigut un treball conjuntament amb ells. I és molt enriquidor veure el seu punt de vista amb aquestes coses i és molt enriquidor entendre com veuen ells l'esport. Perquè a vegades nosaltres el tenim massa idealitzat i per ells, caram, també és així d'important i també el veuen d'una determinada forma i un determinat prisma que ens ajuda moltíssim. Per tant, un projecte d'aquests són els que t'acaben engrescant i la gent s'hi acaba ficant-hi al màxim, no?
Nossa, nossa, así você me mata. Ai, si eu te...
Jordi, que parlem dels Special Olympics, quan i on són els Special Olympics?
Mira, m'agrada que m'ho preguntis perquè és una data que la tenim molt marcada nosaltres a l'agència. De fet, molts de nosaltres estarem allà participant com a voluntaris. És del 30 de març al 2 d'abril i es celebra aquí a Granollers, eh? Perquè per rodar aquí al costat. Jo animo a tothom que hi pugui ser-hi, animo a tothom que hi pugui venir-hi, perquè realment et sorprens de veure realment com aquesta gent, amb les seves capacitats diverses, doncs competeixen i competeixen amb el màxim d'il·lusió, amb el màxim d'energia, han entrenat i s'han preparat per això, i sens dubte tot el recolzament que pugui haver-hi per ells és tremendament important, igual que pot ser per un esportista en el seu màxim nivell.
30 de març, que és ja això, eh? Vull dir, que és imminent, el 30 de març. Hi ha crida de voluntaris i voluntàries? La gent s'hi pot apuntar?
Hi ha crida de voluntaris i voluntàries. De fet, es necessiten un bon grapat de voluntaris. I de fet, el que poden fer és posar-se en contacte amb la pàgina Special Olympics i allà mateix poden apuntar-se com a voluntaris. Jo recomano, perquè és una experiència de vida, que potser no pots els 4 dies, que a més en pots un, que a més pots migdia. Hi ha una flexibilitat màxima, però realment faig una crida que qui pugui ser-hi, que hi vagi, perquè es sorprendrà de veure el que es viu en aquest moment amb aquesta gent, amb aquestes formes de competir.
Com a empresa deu ser un orgull i un honor estar al capdavant d'una campanya com la de Special Olympics, no?
I, tal qual ho has dit, per nosaltres és un honor, ja no solament és un honor, sinó que és un orgull perquè la gent és la que genera la campanya. És la gent que s'hi dedica, la gent que li fot més hores al compte. Vull dir, nosaltres això ho fem non-profit, és a dir, no tenim cap tipus de guany, i la gent s'hi acaba volcant-hi perquè realment és una manera de dir, escolta, tots podem hi participar i tots hi podem ser-hi, i d'aquesta forma col·laborem també en que això sigui possible, no?
Doncs, Jordi, bé, el 30 de març, apunteu-vos aquesta...
30 de març, el 2 d'abril, a Granollers, és aquí fàcil, a tocar,
al costat de Barcelona, sempre diem aquí al costat, com si tothom ens escoltés des de Catalunya Ràdio.
Doncs al costat, però, costat de la capital.
És Catalunya, és Granollers, tothom sap on és, i és ben a prop de qualsevol punt de Catalunya, no sé què visquis a la Cerdanya. En qualsevol cas, apropeu-vos-hi per veure-ho, però sobretot, si podeu, si us ve de gust, i us animeu, formeu part d'aquest grup de voluntaris. Voluntaris i voluntàries.
Jordi Urbea,
moltes gràcies.
A vosaltres, vinga, adéu-siau, bona nit, cuideu-vos.
Adéu, bona nit.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Emprenedoria quilòmetre zero.
S'escafen els motors per la gran cita, molt pocs dies, i el Mobile World Congress serà de nou una realitat. En volem saber moltes coses més. I ens explicarà algunes d'aquestes coses el Pau Solanilla, que és comissionat de promoció de la ciutat de Barcelona. Molt bona nit, què tal, com estàs?
Bona nit, gràcies per venir.
Gràcies per venir a la revolució. Escolta, aquest any el Mobile serà diferent d'edicions anteriors. Primer és la normalitzada, després d'uns anys així una mica estranys per temes pandèmics, que ja coneixem.
Correcte.
A banda d'això?
Serà quasi bé normal, perquè encara, diguem-ne, el mercat asiàtic i la Xina, sabeu que és un dels participants molt important, encara la Xina no està al 100%, no? Però diguem-ne que estem molt a prop de tornar a aquells Mobile World Congress d'abans de la pandèmia, no necessàriament quantitativament, sinó qualitativament, no? Estem allà.
Sé que és una pregunta impossible de contestar perquè el Mobile és enorme i hi ha molta oferta i moltes coses, però si haguessis de destacar algunes coses, les que creus que fan, les que t'atrauen més, les que creus que són més importants pels nostres oients?
Bueno, jo crec que el que fa especial el Mobile World Congress és que és veritablement un punt de trobada dels CEOs, diguem-ne, del C-level, diguem-ne, dels alts directius del sector de les tecnologies mòbils del món. És a dir, és una fira professional, i n'hi ha moltes de fires professionals, però a Barcelona venen veritablement les millors empreses i els executius, aquells que prenen les decisions estratègiques a les empreses. I dit això, hi ha una gran varietat, hi ha 2.000 expositors, 2.000 empreses, brutal. Vull dir que és un ecosistema, és inabarcable, diguem-ne, has d'anar a veure coses molt particulars, perquè no t'ho acabes ni en els 4 dies del Mobile.
No, has d'anar planificat i tal. O sigui que és un networking a l'anèsima potència. ciència, també, no?
Sí, sí, és tot l'ecosistema de les tecnologies mòbil ficades amb la Fira de Barcelona, i és, un, és veritablement una cosa extraordinària. Per això venen aquests els directius, perquè en molt pocs metres quadrats
està tothom allà.
Està tothom allà.
Clar. Moltes de les persones amb les que hem parlat ens diuen, això ja no és una fira sobre telèfons, ja no vas a veure l'últim model de telèfon mòbil, ja no és això, sinó que és una fira total, una fira tecnològica total, ja no, també?
Efectivament, va sobre les tecnologies mòbils, i això va, diguem-ne, des d'oci, podríem dir, ja parlem dels e-games, dels e-sports, parlem d'aplicacions per estudiar, per treballar, parlem de l'internet de les coses, no? De com gestionar les coses en remot, de les fàbriques intel·ligents, parlem del metavers, parlem de tot, i també important, parlem de les bretxes digitals, perquè això, aquesta és una fira, diguem-ne, on està la tecnologia top del món, però també som conscients de que no pots deixar una part de la població, una part del món enrere. També en parlem en el mòbil d'aquestes coses.
Sembla que he assistit jo a una d'aquestes sobrebretes digitals. Una altra cosa important també, el Foyers for Now, que és una de les grans cites anuals per a les startups, no?
És un lloc molt especial. És un lloc molt especial perquè hi ha quantitat de gent jove, i no, a vegades no tan jove, que venen amb projectes disruptius, innovadors, que avui dia no són res, i el nom en anglès vol dir dintre de 4 anys...
M'agrada molt el nom. Four years from now.
I algunes d'aquestes idees que s'exposaran per primera vegada en el 4 years from now, dintre de 4 anys potser són scale-ups, són ja empreses que estan al camí de ser unicorns. Algunes altres es quedaran pel camí, però algunes d'elles en 4 anys seran estrelles del sector digital, no? És d'alguna forma...
És xulíssim.
És espectacular, és espectacular. I és una mica com la UEFA al costat de la Champions, no? I els nanos estan en un córner, bueno, en un pavelló, i surten coses meravelloses. El nivell de talent, el talent internacional que hi ha, i la creativitat i la capacitat d'innovació tecnològica és extraordinària. I això passa a Barcelona. Hem d'estar orgullosos perquè això passa a Barcelona.
I com es participa al Foyers for Now? Segur que hi ha emprenedors que ens escolten i que diuen, ostres, jo vull formar part d'això, perquè d'entrada s'ha de seleccionar d'alguna manera qui hi ha i qui no, i de vegades s'han d'entendre coses que, com que són tan disruptives i tan innovadores, no acabes d'entendre ben bé cap a on van, no? El repte és enorme, no?
Sí, bueno, correcte. Hi ha diversos canals, no? Hi ha diguem-ne, podríem dir, incubadores d'empreses tecnològiques especialitzades, una d'elles Barcelona Activa, però també la pròpia GSMA, l'organitzadora, que és l'Associació Mundial d'Operadors de Telefonia, diguem-ne també... Hi ha diverses finestretes, però hi ha diguem-ne, les incubadores d'empreses i acceleradores que identifiquen aquells projectes que tenen més potencial i fem una selecció amb coses, per exemple, que potser ningú imagina, però aquest any tindrem el tech food, no? O el food tech, que li diem, no? Les tecnologies aplicades a l'alimentació, no? Pues també això passa en el mòbil, no?
Per exemple? Això m'interessa.
Bueno, els nous productes que, o empreses que utilitzen, que són empreses de base tecnològica però que estan orientades al sector de l'alimentació, els nous, allò de les hamburgueses que no són de carn, per entendre'ns.
Sí, impressores d'aliments i coses d'aquest tipus.
D'aliments, doncs tot això és el food tech, no? Per posar un exemple, no?
Que és una altra vegada, la tecnologia ve per salvar-nos en aquest sentit, perquè si no apostem per això, al final potser no ens acabarem sortint, no? I per què com bé seria una startup al Foyers from Now, per exemple?
És la gran aparador. En 2-3 dies tens l'oportunitat de connectar amb gent que d'altra forma trigaries anys, no? És un gran aparador, i la gent ve perquè hi ha l'expectativa que al Foyers from Now hi ha talent. I hi ha les grans empreses que són potser més lentes en innovació, compren projectes, compren talents, no? Allò, els intraemprenedors, no? Busquen emprenedors dintre les seves pròpies empreses, i aquestes empreses ja consolidades amb molt capital, que són les empreses del segle XX, els interessa comprar, captar, incorporar innovació i nova tecnologia als seus negocis per tornar a generar valor, no? I ser competitius.
Un super, el que deia, super mega networking, super aparador, espectacular, no?
Absolutament.
A banda del 4 Years From Now, el Mobile té altres iniciatives que ja estan vinculades directament, per exemple, a l'Espai Bit. Què és l'Espai Bit?
L'espai Bit Barcelona, és el segon any que la fem, és, com li diem, fer un tastet de Barcelona al mòbil. És a dir, aquí venen els directius del món, que venen dos dies o tres dies a la Fira de Barcelona i que no tenen temps de conèixer Barcelona. Doncs hem creat un espai, una mica l'Skyline de Barcelona, des de les Tres Ximeneies de Sant Adrià, passant pel 22 Arroba, el Barri Gòtic i Montjuïc. Mm-hmm. I tenen experiències, des de gastronòmiques, experiències immersives, tenim els festivals, el Sonar, el Cruïlla, el Mira, que fan, fem un after work per la nit, parlem d'arquitectura, és a dir, els hi donem fem com una immersió, una petita Barcelona en el mòbil perquè no s'hagin de desplaçar, molts d'ells no tenen ni temps, i puguin gaudir de l'experiència i que sigui un al·licient per tornar a Barcelona.
Ara t'ho anava a dir, i a més és, ensenyem el múscul que tenim, ara no el pots fer servir, però potser d'aquí dos mesos, d'aquí tres, d'aquí quatre, són persones que són una... Està bé que tornin a Barcelona,
absolutament.
No?
Absolutament. De fet, a Turisme de Barcelona, sempre ens ho diu, el 52% dels turistes de Barcelona són gent que repeteix la seva visita a Barcelona, és a dir, que fidelitza. I el que volem és que qui ve a una fira a Barcelona després digui, mira, això està molt bé, tornem amb la família, o tornem perquè anem a explorar si fem una inversió, si posem un hub digital a Barcelona. No? S'ha de tenir una experiència positiva, un tastet de Barcelona al mobile.
Clar, clar. El mobile no són només els dies del mobile, sinó que és aquesta taca d'oli que acaba impregnant durant molts anys la ciutat, no? La pregunta és inevitable i amb això acabem. En tenim de mobile per molts anys més?
Afortunadament sí, hem renovat fins al 2030, és a dir, permanentment, i això passa perquè Barcelona enamora el mobile. El Barcelona ha enamorat el mobile. Si haguéssim de competir amb altres ciutats del món que els ha oferit el mobile instal·lar-se a d'altres ciutats, de Mig Orient, no podríem competir en termes d'oferta econòmica, clar. No? Però Barcelona té un atractiu que no té cap altra ciutat del món. És a dir, el mòbil va venir a Barcelona per créixer. Ha crescut, s'ha consolidat i vol quedar-se per sempre a Barcelona.
Doncs que duri molts anys més. Pau Solanilla, comissionat de promoció de la ciutat de Barcelona. Moltes gràcies.
A vosaltres.
La creativitat requereix tenir el valor de desprendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Ja sabeu com Solideo estalvieu a la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Acabem el programa i ho fem amb una frase que increïblement no havíem dit en els 340 programes que hem fet fins avui. I dic increïblement perquè segur que tots la coneixeu i segurament l'heu dit més d'una vegada. És una frase del filòsof grec Sòcrates i és una gran veritat. Diu, l'única saviesa veritable consisteix a saber que no saps res. Gràcies, oients. Fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Rugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé. Rihanna. Good girl going back. Take three. Action. No clouds in my stones. Let it rain, I hydroplane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather. And cheap vibes are better. You know me. In anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
You have my heart. And we'll never be worlds apart. Maybe in magazines. But you still be my star, baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars. Yeah.
took a note, I'm a